Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència i confiem també en la participació al final d'aquesta taula. També, evidentment, moltíssimes gràcies per endavant als ponents de la taula, que tot seguit presentaré. La seva generositat ha sigut molt alta per poder assistir i estar presents aquí amb tots nosaltres. Permeteu-me, però abans que pugui fer unes petites paraules introductòries, en relació al tema d'aquesta taula, valor de la recerca per la professió infermera. D'un temps ençà, en l'àmbit professional infermer, com tots coneixem, s'han produït una sèrie de fets i de declaracions de diferents responsables que confirmen que la investigació infermera esdevé cada cop més la cruïlla estratègica del creixement com a professió i també una millora qualitativa de la seva pràctica professional. Molt sovint s'ha fet, i m'ha encantat, suposo que tots vostès també, la intervenció de la doctora Maniscal, no?, que ha posat moltes llums sobre un escenari que a vegades és un palet fosc, en el sentit de que molt sovint s'ha fet una distinció entre investigadors i entre professionals. Es dona a entendre que hi ha persones que produeixen coneixement i altres que l'administren. Unes pensen i unes altres fan. Unes estudien i unes altres treballen. Els que manifestem així, els que es manifesten així, desvinculen d'alguna manera la recerca de l'acte professional i entenen que la pràctica és la conseqüència de l'aplicació d'un coneixement generat per uns investigadors allunyats dels problemes específics. No voldríem que aquest model de recerca fos el prioritari en la formació i pràctica professional actual. El coneixement que fa possible la pràctica infermera ha de generar-se des de la infermeria i no per raons corporatives. No podem desvincular la pràctica infermera de la investigació perquè és precisament la pràctica infermera l'objecte i la destinatària de la recerca. La investigació hauria de ser una eina del professional, una competència, intrínseca del seu treball quotidià. És per això, i ara faig una mirada cap a la nostra responsabilitat com a centre docent universitari, que la formació d'infermeres, tant bàsica com permanent, incorporem l'aprenentatge i la pràctica de la recerca com un instrument necessari per a l'exercici professional. I ja per acabar aquesta entrada, que potser s'està fent una mica massa llarga, demanar als ponents, i en sóc conscient que potser m'avanço a les seves ponències i propostes que potser ens faran, la conveniència d'un cop de mà, d'una empenta generosa en ajuts i en coneixement. Encara, lamentablement, la nostra història ja s'ha explicat, no cal tornar-la a repetir, no estem en una normalitat com altres disciplines, en especial com la mèdica, i potser per això la raó d'aquesta arriscada demanda en aquests moments inicials. Moltíssimes gràcies i tot seguit passo a presentar els ponents de la taula. A la meva dreta, més dreta per entendre'ns, el doctor Carles Miquel. Ell és el coordinador del programa de recerca en ciències de la salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquí a la meva dreta, com també veuen pels lletrerets que hem posat, el doctor Brifret Ricard. Ell és el director científic del Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, de l'Hospital Doctor Josep Trueta. A la meva esquerra, el doctor Ferran García Bragado. Ell és metge internista i president del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta. I més a l'esquerra tenim a la senyora Victòria Miquel. Ella és directora de projectes de recerca de l'Agència d'Ajuts Universitaris de Recerca, AGAUR. Doncs, una vegada més, moltíssimes gràcies a aquestes persones que ens acompanyen i tot seguit, doncs, seguint una mica el programa establert, té la paraula el doctor Carles Miquel.
Sí, bon dia. Agraeixo molt la invitació dels organitzadors de l'acte i d'aquesta jornada, perquè és tant un tema que per mi és important des del punt de vista personal. Jo com a professió, no s'ha dit, però sóc metge, sóc professió sanitària, com els que esteu aquí, com per la meva posició personal, pel respecte i el prestigi que per mi té la professió d'infermeria, d'infermeres i infermers, com per la política que en el departament volem i estem portant a terme i el compromís que també tenim amb la recerca en infermeria, doncs és una doble satisfacció en aquest sentit, doncs, de poder estar aquí amb vosaltres, no? I de comprometre una mica, doncs, la política del departament també. O sigui, de fet, clar, quan s'organitzen aquestes jornades, una cosa que et sol passar és que es diu, bueno, i què fem a l'objecte del que es tractarà avui, no? Doncs això de vegades també ajuda a dinamitzar aspectes, no? I en aquest sentit, doncs, volia, doncs, fer-ho com a preàmbul. La meva idea és parlar de tres o quatre aspectes. És difícil en un espai de temps controlat, doncs, respectant horaris, poder tractar tot el que un sap o voldria expressar, però per altra banda crec que hi ha un temps pel debat que aquests aspectes que jo no hagi pogut expressar amb prou claretat o que interessi ampliar, doncs, com sempre, doncs, ho farem. Volia parlar d'alguns aspectes de l'entorn en el que ens movem, la recerca, no concretament recerca en infermeria, sinó l'entorn de la recerca biomèdica, aspectes de finançament, perquè al final cap aquest és un aspecte que condiciona molt les estratègies, com es prenen les decisions, que aquests són aspectes que també els teòrics del tema, doncs, coneixeran prou bé i no caldrà insistir molt en ell, i quines són les polítiques que intentem posar en marxa. Primer de tot s'ha de dir, i aquest és un principi que insistiré al final, que les transferències, els diners per la recerca segueixen estant en mans de l'Estat espanyol i del govern espanyol, excepte, com sabeu, des de fa un any o dos, les transferències que es van fer al País Basc, per una cosa d'aquelles de vots al Parlament, no? Però el diner està en el govern espanyol. Per tant, totes les accions que es fan en recerca a Catalunya són contra el pressupost català, però sense que estigués previst prèviament, quan es van fer les transferències i els pressupostos que es van derivar de l'Estat a Catalunya, no es va preveure el capítol de recerca. Aquest és un tema que convé destacar. Nosaltres no podem competir amb l'Estat central, perquè amb l'Estat, perquè ells tenen tot el finançament que s'han guardat. I llavors, encara que hi ha una col·laboració excel·lent amb el Carlos III, perquè aquest és un tema que s'ha de conèixer, no? Llavors, totes les polítiques, tota la part financera i tot el recolzament financer que es fa a Catalunya amb la recerca és contra pressupost de la Generalitat. Per tant, el que es fa és el que es pot fer. Nosaltres treballem en el Departament de Salut amb col·laboració permanent i constant amb el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Les competències a Catalunya, les poques que queden, més de coordinació, dinamització, etc., en recerca, pertanyen al DIUE. El DIUE té un acord amb el Departament de Salut que tots aquells aspectes que tinguin a veure amb la recerca biomèdica els fem conjuntament, i per ells és una tranquil·litat saber que aquests temes, doncs, els porten més directament des del Departament de Salut, el qual dona unes garanties perquè la recerca biomèdica en general, no?, i d'infermeria té uns condicionants ètics que ells no sempre hi estan còmodes, no?, en el DIUE. I aquest és un tema, doncs, que permet, doncs, treballar conjuntament. Fem en el departament política de centres, o sigui, finançament de centres, recolzament, ja ho explicaré més endavant, es financien projectes, però això s'ha d'entendre que és com una activitat important però testimonial. L'Agència d'Evolució, Tecnologia i Recerca Mèdica cada dos anys fa un programa arrel d'unes declaracions d'interès en la que es presenten unes declaracions d'interès i es presenten uns projectes un cop aquestes declaracions d'interès han estat acceptades, i són sobretot sobre avaluació de tecnologies, avaluació de pràctiques, o sigui, molt, molt destinat al com funciona el sistema sanitari. En aquest sentit, no són projectes de recerca bàsica, però són projectes que, com sabeu, poden ser importants per la professió vostra. I per altra banda, també tenim un programa en col·laboració amb el Carlos III d'estabilització i intensificació d'investigadors, que potser convindrà aclarir alguna cosa després. A veure, en quin entorn ens movem? Home, realment, doncs, com a entorns, estem nosaltres en el sector públic, i aquí en el sector públic els sectors principals són en l'Estat el Ministeri d'Innovació i Ciències, el Ministeri, el MIFIN. Per altra banda, com a agents executors de la recerca, el CSIC i CEDET en temes d'innovació. A Catalunya, com ja he dit, en l'entorn en el que ens movem, per conèixer-ho bé, doncs tenim el DIUE, que ja he comentat que és el dipositari, és el que té la part més important de pressupost que Catalunya destina a la recerca, i el Departament de Salut. Dintre del Departament de Salut està el programa que coordino, això està dintre la Secretaria d'Estratègia i Coordinació del Departament, i en el DIUE hi ha dues grans accions paral·leles, la part d'innovació que va dedicada més a l'empresa i la part de recerca que va més dedicada a centres de recerca i hospitals i centres assistencials. La part d'innovació és un tema que convé que tots hi entrem progressivament, perquè aquí hi ha diner i possibilitats de fer coses. El tema de la innovació és un tema que no el tenim gaire present, i no em refereixo únicament a patents i aspectes d'aquests, és un aspecte que té a veure amb l'empresa, però que té a veure també amb la innovació que es fa i l'hem de potenciar en aquest sentit en els propis centres assistencials. Després, evidentment, doncs, hi ha tot un conjunt d'aspectes que tenen a veure amb el sector privat, la indústria farmacèutica, la indústria d'equipaments, de fungibles, etc. I tot això lligat una mica, doncs, en certs aspectes de coordinació i projecció a l'exterior per la bioregió. El Ministeri, el MIFIN, el Ministeri de Ciències i Innovació, té com a grans línies instrumentals, els instruments amb els que fan la política científica, té una part que és la part de recursos humans, que té tota la vessant de formació d'investigadors i tota la part de Ramón y Cajal, i el programa I3, que és important, perquè en el programa I3, doncs, que és d'intensificació i d'estabilització d'investigadors, hi poden entrar recursos destinats a la intensificació d'investigadors en infermeria. Aquest és un aspecte que jo crec que no sempre s'aprofita. Després, el MIFIN fa els projectes d'I+D, que són els projectes bàsics, normalment recerca bàsica no orientada, el que poso aquí fonamental no orientada, i després té accions en parcs científics tecnològics, no? de suport, de crèdits tous i de vegades també de subvencions. I després té el que en diuen accions estratègiques. Això va produir una certa confusió, perquè tota la recerca que fa l'Institut de Salut Carlos III, que ara des de fa un parell d'anys està dintre el MIFIN, es fa dintre l'acció estratègica en salut. Aquestes són les accions del Carlos III, no, ja les coneixeu prou molt bé, suposo. En principi, doncs, els projectes de recerca doncs, són sobre salut, en aquest cas, així com els altres del MIFIN eren els bàsics, per tant, els projectes FIS, els clàssics projectes FIS, aquests són un aspecte important, investigació no comercial, avaluació de tecnologies, com la nostra agència, xarxes, caiber, infraestructures... En fi, la cosa s'ha anat complicant i s'ha d'entendre de vegades una mica el mundillo aquest de totes les sigles i acrònims, però pel que està dintre el món aquest ho coneix perfectament. Com veieu, dintre del Carlos III MIFIN hi ha unes accions molt importants en projectes de recerca. Per això, Catalunya va decidir fa temps ja, en legislatures anteriors, ja es va decidir per governs anteriors, que no intentaríem competir amb el govern d'Espanya en la convocatòria de projectes de recerca. I això és una cosa que es deixa en mans de les agències estatals. Què vull dir amb això? Que tot el que nosaltres fem en el Departament de Salut i en el DIUE tenen com a objectiu fonamental, i això es tindria que posar amb lletres de motllo, col·locar els nostres centres investigadors en la millor situació possible per ser competitius a nivell de l'Estat, a nivell d'Europa, a nivell de totes les agències on es puguin presentar. Però nosaltres no podem competir a convocar projectes de recerca, posat que, com dic, no tenim les transferències ni els fons que ens ho permetin. En el finançament, a part de les agències estatals, que, com he comentat, doncs, per nosaltres les més importants són el MIFIN i sobretot el Carlos III, amb els projectes de recerca, la Generalitat amb l'agència i amb alguns aspectes concrets, doncs, i amb apoio a centres, ja ho explicaré, la Unió Europea, pels que tinguin projectes grans i tinguin un recorregut més llarg amb la recerca. No? Tenir un projecte a la Unió Europea ja és com tenir una validació, no? Però evidentment també tenir un projecte FIS és també molt important i quan ens el donen també ens omple d'alegria, no? Però no hem d'oblidar, i aquest és un aspecte que llenço una mica el repte aquí, que també hi ha fons privats, alguns que són de la indústria farmacèutica, massatges clínics, etc., però d'altres són de la indústria biotecnològica, però també hi ha mecenatge, ara ho veurem. Quan s'intenta saber a Espanya, a l'estat espanyol, quant diners belluga en recerca, ens trobem amb coses com aquesta. Aquests són els que en l'any 2008 la RAND Corporation, que és una institució de prestigi, va fer un treball de camp a l'estat espanyol i va treure aquesta conclusió. Lo de menys són les xifres, el problema és que moltes d'aquestes caselles, com veieu, no posen diners ni posen xifres. Hi ha una manca important d'informació a nivell del sistema. No sabem el diner que entra de debò. El FIS ens pot dir quins diners dona, la indústria ens pot dir quins diners dona, però hi ha molt diner que es belluga també en el sistema. I no hi ha un sistema centralitzat que doni la informació completa. S'ha de fer sempre amb estudis de camp, i quan nosaltres des del departament hem volgut saber quant diner rebia per recerca per aspectes concrets, hem tingut que anar directament als centres i acceptar les xifres que ens donaven els centres, que hem de pensar que són vàlides. Però vull dir-vos, d'aquest quadre el més important no són les xifres, sinó veure que moltes caselles estan buides encara. Home, algunes coses sí sabem, per exemple, diners del programa Marca Catalunya, doncs per als centres d'investigació sanitària i biomèdica. Doncs hi ha una previsió per aquest any de 14,6 milions d'euros, amb un creixement doncs, que, com veieu, és important, no? Sembla que aquest any hi hauria estabilització, però el 2009 no està tancat i les xifres no són exactes. El mecenatge és l'altre aspecte que, a més, aquest treball que es va fer com a treball intern ha sortit en la premsa, no sé si heu llegit coses de mecenatge a Catalunya, investigació biomèdica. Les xifres que s'han donat han sigut l'estudi que va fer el Departament de Salut. Sembla que les coses siguin bones o dolentes, de vegades s'escampen més del que voldries, perquè era un document intern, però resulta que va sortir pràcticament a la premsa publicat fil per randa. Bueno, no és cap problema perquè no tenien que amagar res, però les xifres són aquestes. El mecenatge ha bellugat en l'any 2008 16 milions d'euros. El mecenatge, hi ha un mecenatge general, que és difícil de vegades poder competir, però hi ha un mecenatge local, que de vegades aquest és important. Recordo un institut d'investigació sanitària que té en el quadre d'honor la quantitat d'indústries que col·laboren amb l'Institut en quantitat petites, botigues, fàbriques petites, tallers, que col·laboren amb l'Institut i que la suma de tots ells fa una quantitat apreciable. En tot cas, si ho voleu veure, aquesta pàgina que és encantadora està dintre l'Institut de Lleida, i suposo que a Girona també podeu fer accions aquestes, ja es fan accions aquestes. A nivell d'infermeria, doncs suposo que també es poden fer temes de mecenatge, i moltes vegades els mecenes de vegades donen diners per finalitats àmplies, però de vegades les donen per objectius concrets o projectes concrets. Aquest és un aspecte que la societat americana i la societat europea doncs, està utilitzant. A veure, veient una mica el marc aquest, el finançament, el programa de recerca del Departament de Salut, quan comença, com va començar això? Va començar amb la legislatura anterior, no? Va començar ja amb el tripartit i hi havia algunes accions concretes que ja s'havien fet, però el creixement exponencial de la recerca biomèdica ha tingut lloc en aquests últims 7-8 anys. I per què va créixer? Doncs va créixer perquè hi va haver voluntat política, perquè hi va haver la idea de que la recerca podia ser un element que, evidentment, tothom deia i declarava que era una de les tres potes del sistema sanitari, no? Assistència, docència, recerca, això ho repetim tots ja quasi dormits, no? Com qui diu una lletania, doncs, s'han de fer les tres coses, però en canvi en la pràctica no es feia massa per la recerca, no? I llavors, en un moment determinat, hi ha la voluntat política de posar en marxa la recerca dintre del Departament de Salut, perquè el DIUE ja ho tenia, això com a voluntat i com a algunes accions concretes. I de quina manera es van prendre les decisions al Departament de Salut? Home, per un conjunt d'elements, alguns més tangibles i, com sabeu, moltes vegades quan es decideixen coses per aspectes intangibles. Temes d'oportunitat. De vegades ha sigut necessari, va anant molt bé, l'element tractor d'una persona o d'una idea per tirar endavant un institut o un centre de recerca. Probablement un IRB sense un Joan Massaguer hagués sigut difícil de tirar-lo endavant. La idea era bona, hi havia la base, però en un moment determinat el que va ajudar a fer el salt qualitatiu i l'impuls va ser l'autoritat moral i científica d'un personatge d'aquesta categoria. Això ha passat també amb el CBRB, amb Juan Carlos Pisua, ha passat amb molts altres centres. Aquest és un tema important. Però No cal dir que si el que proposaven aquests líders no ha sigut, no hagués estat interessant pel departament o per la política sanitària o per les necessitats, doncs no l'haguéssim seguit endavant. O sigui, hi havia també criteris sanitaris. Podem ara veure la mortalitat, la càrrega de malaltia, és important o no és important el problema que aquests senyors volen tirar endavant, no? Factibilitat, sí, evidentment, doncs, si això es pot portar a la pràctica o no, i si ho portem a la pràctica tindrà èxit o pot tenir possibilitats d'èxit. O sigui, tots els centres, no tots tenen el mateix èxit, entre cometes, però tots han almenys nascut amb la possibilitat aquesta d'èxit i després, evidentment, tenir uns recursos preparats per això. Per exemple, els anys de vida ajustats per discapacitat, els ABAD, que això ho podeu trobar a les pàgines de l'OMS. Doncs home, doncs, veure en recerca temes neuropsiquiàtrics, no? Com anys de vida ajustats per discapacitat perduts, no? Temes del càncer, no? De la malaltia cerebrovascular. Doncs home, doncs s'està invertint diner i el Departament de Salut inverteix diner en aquests aspectes perquè evidentment pensem que anem a dianes, no? Anem a temes que realment a la població li causen un problema. No hi ha mortalitat, com us ensenyaré després, sinó això mesura, els ABAD mesuren els anys de vida ajustats per discapacitat. I aquí, clar, hi ha el tema de trastorns neuropsiquiàtrics, i aquest és un tema que també es combat des de la recerca, però també des del pla director de salut mental i drogodependències, no? I també hi ha les malalties respiratòries, i que evidentment les decisions sempre es prenen en funció d'una certa coherència i necessitats sanitàries. La mortalitat també marca, no? Però la mortalitat sense el que us he ensenyat abans no sempre és el millor element per valorar, no? Però correspon bastant a l'esquema, com veieu, que hem vist abans, no? Aquí hi ha cardiovascular, cerebrovascular, càncer, són les tres primeres, no?, que sempre estan en totes les llistes. Política de centres de recerca. He dit que el DIUE i Salut, un aspecte que hem volgut fer, ja que no tenen els fons i no volen competir en projectes de recerca, en tot el que representaria uns fons que no tenim, volem col·locar els nostres centres i investigadors en les millors condicions per poder competir. Una manera és la política de centres. Fer centres de recerca on es pugui fer una recerca important i aquesta recerca important pugui obtenir i rescabalar recursos que evidentment a Catalunya són superiors al que ens tocaria per població, ho sabeu. Per tant, quina és la política que han fet els centres de recerca? Finançament. El Departament de Salut té aproximadament uns 25 milions d'euros cada any per ajudar a finançar centres de recerca. Aquest és el pressupost en el que ens movem i que no ha variat en aquests últims anys a pesar de la crisi econòmica. O sigui, això que se'n diu la crisi, va ser voluntat del govern català i del departament, doncs que aquests diners no es reduïssin. Suport en general, també, de vegades, lideratge, coordinació, etc., i finançament. L'altra política és la política dels instituts d'investigació hospitalària. Temes d'acreditació dels centres, això ja ho parlarà el Bifredo Ricard, o centres de recerca. Amb aquests temes són amb els que nosaltres hi hem treballat, amb aquests centres, amb la política que he comentat abans. En reinfermeria, què fem? Doncs ja que tinc que dir el que fem, doncs d'una banda hi ha el conveni Joan Abrics amb l'Institut de Salut Carlos III, que és un suport important per a infermeria, i l'altra, la posada en marxa recent del grup de recerca infermera, en el que alguna de les persones que estan a la sala saben que això ja és en actiu. Entorns són amplis, la recerca no és tan sols la recerca en centres biomèdics, sinó la recerca a la universitat, i llavors, com a reflexions i notes finals, i acabo perquè ja m'estic passant del temps, aspectes importants, que la recerca que fem, i aquesta és una reflexió que fem des del departament constantment, que el que posem com a recursos i les necessitats que hi ha en càrrega de malaltia tinguin relació amb la recerca que preconitzem, que els resultats siguin bons i tinguin a veure amb els resultats de les malalties de les persones, que això es traslladi a la pràctica professional, i aquest és un element per a la recerca infermera molt important, i el que us deia abans d'això dels fons. En conjunt, la recerca és un camí costurut, però al final d'aquestes precioses escales que teniu trobem una meravella com aquesta, no? Com el tapís aquest, que és fantàstic, que segur que és el que s'obté a través d'una recerca ben feta. Gràcies.
Bon dia a tothom. Jo, en primer lloc, evidentment, també vull agrair a l'organització el fet que ens hagin convidat en aquesta jornada i felicitar-vos per haver-la fet, també. Potser d'aquesta sala probablement sóc l'única persona que no vinc, diguem, professionalment de l'àmbit de les ciències mèdiques ni de la salut, i el que m'heu demanat de fet és que vingui a parlar de gestió de recerca. En aquest sentit, també me va molt bé aquest previ que ha fet el doctor Miquel, perquè m'estalviaré alguns apartats de contextualització de relació entre Departament de Salut i DIUE i Direcció General de Recerca i tot això, que al cap i a la fi vaja, és un plantejament molt de col·laboració. I em centraré en el que fem des de la GAUR, però sense deixar de banda el context. I el que fem des de la GAUR, evidentment, no està centrat en un àmbit científic. El que fem és, i recollint l'explicació que feia el doctor Miquel, és aplicar, posar en pràctica, executar, i començo en aquest sentit pel primer punt, executar les polítiques de recerca de manera que puguem donar un suport als investigadors i investigadores, equips i grups de recerca, en el marc del que actualment són, d'una banda, el Pacte Nacional per la Recerca d'Innovació i d'altra, el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. Complements, evidentment, també tot el que ha explicat el doctor Miquel, que seria específic del vostre àmbit. Val a dir, en aquest sentit, que el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya ha acabat i properament se publicarà el nou PRI, Pla de Recerca i Innovació. Esperen que sigui cap a principis d'any. És un marc interessant també perquè vos situeu una mica de quines són en aquest sentit les prioritats del govern en matèria de recerca en tots els àmbits. Això sí, però per primera vegada i d'acord al Pacte Nacional, aquest Pla de Recerca focalitzarà, és a dir, establirà una sèrie de temàtiques prioritàries a desenvolupar durant els 5 anys que, en els quals tindrà vigència aquest pla. I en el marc de tot això, és a dir, per executar aquestes polítiques, per donar suport als investigadors i investigadores, necessitem també fer una bona avaluació de la recerca. No entraré tampoc en la tasca que fa l'ATRM, ja l'ha esmentat el doctor Miquel, i és una agència que centra tota la seva tasca d'avaluació també en l'àmbit mèdic i salut. Nosaltres la tasca d'avaluació la fem en general per a tots els àmbits, i ara veurem una mica com pot afectar a la recerca infermera i de quina manera, evidentment, i és el meu objectiu, podem trobar solucions. Vinc aquí a explicar-vos tot això, però també a aprendre de vosaltres i a recollir totes les millores que puguem aplicar a la nostra agència. Comencem doncs amb qui per aquí treballem i per qui fem gestió i amb qui, no? Nosaltres treballem, evidentment, en qualsevol institució que es dediqui o que fomenti la recerca. Universitats, hospitals, centres de recerca, fundacions, totes aquestes institucions són beneficiaris dels ajuts de la GAUR. Però directament a qui han de beneficiar tots aquests ajuts són, d'una banda, investigadors i investigadores, i d'altra banda, equips, grups, xarxes d'investigadors i investigadores. I per això jo el que faré ara serà no parlar de tots els ajuts que tenim a la GAUR per temps, avui dia és una qüestió que després podem parlar, tenim la nostra pàgina web i si algú té qualsevol dubte en parlem més tard, però sí que centrar-me potser en els dos focus més importants que estem treballant. Un serà la carrera investigadora i és el que està, diguem, dirigit a l'investigador i investigadora individual, no desvinculat de l'altre, però sí que volia fer una mica de reflexió sobre què trobem a Catalunya i què tenim. He posat a la part de baix, ho ha comentat també el doctor Miquel, el que pots trobar per carrera investigadora a l'Estat espanyol, però sapiguem que aquí a Catalunya tenim, és a dir, per la gent que s'està formant i vol començar a dedicar-se a la recerca, tenim una línia que ara mateix té un forat, però que intentarem cobrir. I aquesta línia comença amb les beques predoctorals, les FI. Diem beques per tradició, però són contractes de 3 anys des del canvi de tot el sistema. Aquestes contractes predoctorals poden anar seguits de les, dels contractes o beques, aquí sí, postdoctoral les Beatriu de Pinós, que són estades de 2 anys. Una opció és fer-les fora de Catalunya o bé a Catalunya però desvinculats del centre on has estat els últims 2 anys. Llavors, ve una mica de forat que l'estat espanyol queda cobert amb alguns ajuts com els postdocs Juan de la Cierva i fins i tot el Ramón y Cajal, i que a Catalunya segueix amb els contractes ICREA, que crec que la majoria coneixeu. A veure, la carrera investigadora és una prioritat, continua sent una prioritat de la política de recerca, i en aquest sentit nosaltres el que fem és intentar que les convocatòries s'adaptin el millor possible a la realitat científica de cada àmbit. Ara bé, són convocatòries on es competeix tothom i de tots els àmbits. En aquest sentit, i tenint en compte el finançament que tenim a les Beatriu de Pinós, per exemple, estem otorgant només un 16% en el millor dels casos dels ajuts que se sol·liciten. És a dir, realment és la competitivitat aquí és molt elevada. Us he posat també la via empresa, ja que s'ha esmentat, perquè tant la part predoctoral com la postdoctoral hi ha opció de fer-la a empreses. Hi ha d'haver un cofinançament per part de l'empresa, però aquesta opció existeix. Volia especificar una mica més aquestes dues convocatòries, però com que el temps és justet, si després tenim qualsevol qüestió d'aquests dos programes, evidentment en podem parlar. Passo doncs al que seria, diguem, un altre dels eixos, suport a equips, grups i xarxes. En aquest sentit, començo pels projectes de recerca que no tenim, és a dir, tal com també explicava el doctor Miquel, a la Generalitat hi ha una política en relació a totes aquestes actuacions. Ara bé, hi ha una sèrie de departaments que han estat interessats en els darrers anys a finançar projectes de recerca sobre temàtiques concretes. Educació, immigració, uns projectes concrets de l'Anglo-Catalan Society d'Humanitats i Socials, Joventut, Seguretat, i són una sèrie de convocatòries, són petitones, i generalment dels àmbits de Ciències Socials i Humanitats, però darrerament sí que s'han anat presentant cada vegada més projectes relacionats també en temes de salut, sanitaris, d'atenció primària, sobretot pel que fa a la part de projectes d'immigració i de joventut. Jo us ho presento perquè crec que és interessant, com a mínim, que ho tingueu en compte, tot i que evidentment són projectes amb molt poc finançament. Tenim tota la part de grups de recerca i xarxes de referència. Les xarxes se gestionen directament des del Departament, des de la Direcció General de Recerca. I després tenim una sèrie d'ajuts de suport a la recerca. ARCS, ajuts a congressos, a infraestructures, professors visitants. Lidereu, aquesta acció també crec que és prou interessant, és un ajut per donar suport al lideratge de projectes europeus del 7è programa Marc de Recerca. Pel fet de presentar des de Catalunya un projecte liderat, teniu garantit un ajut. Així de clar, és una prioritat també fomentar el lideratge des de Catalunya d'aquest tipus de projectes. Em centro una miqueta també en els SGR, crec que també la majoria coneixeu, són els ajuts de suport als grups de recerca, una de les convocatòries que de fet d'una banda defineix el mapa de grups de recerca de Catalunya, actualment l'objectiu principal que té és aquest, i es fa a través d'un reconeixement o no dels grups de recerca. Aquí tenim, l'última convocatòria ha estat ara fa uns mesos, i s'ha continuat treballant en dues tipologies de grups. Els grups emergents, és a dir, grups que comencen a treballar com a tals, com a grups, i els grups consolidats, que són els grups que ja porten una trajectòria conjunta de com a mínim 4 anys, consolidada i demostrable en publicacions, projectes i altres activitats científiques conjuntes. És una convocatòria que també s'avalua tot externament, per àmbits i per modalitat. I els criteris són genèrics i se defineixen a cada convocatòria. Ara entrarem en aquest punt. Només perquè us faceu una idea, l'any 2009 s'han presentat 1.518 grups de recerca de totes les àrees del coneixement. A l'àmbit de ciències mèdiques i de la salut, 262 grups, això vol dir un 17% del total, és l'àrea àmbit amb més grups de recerca a aquesta convocatòria, i de fet ha representat aquest àmbit, ha patit un increment del 68% respecte a l'any 2005, que va ser l'última convocatòria. A veure, en infermeria, aviam, 5 grups s'han presentat, un consolidat, 4 emergents, d'aquests se n'han reconegut 2, 3 han estat denegats, d'aquests 2 he de dir que un és d'aquesta universitat, i aviam, si comparem amb la convocatòria 2005, evidentment, certa increment hi ha. L'any 2005 només es va presentar un grup de recerca en infermeria. Ara bé, entenc que això, evidentment, l'objectiu d'avui és també no només incrementar, sinó també millorar i superar. A veure, una altra qüestió important a la qual vull fer esment i que crec que després també haurem de reprendre. Parlem de carrera investigadora, d'ajuts de suport a la recerca, tot això però passa per un procediment d'avaluació que és on d'alguna manera es cou tot el que després veiem en resultats. Actualment a la GAUR treballem amb un procediment estàndard d'avaluació, és a dir, s'aplica un procediment igual per a totes les àrees, àmbit, disciplines. Simplement, evidentment, que els avaluadors o avaluadores que actuen per a cada projecte són específics de l'àrea on s'ha presentat aquest projecte, i després tenim unes figures que serien el pont entre la GAUR, la part de gestió, i la comunitat científica, que tenen un contracte amb nosaltres per 2 anys, són els coordinadors o coordinadores d'àmbit, que no avaluen, revisen avaluacions i fan d'alguna manera el seguiment de tot el procés per intentar detectar qualsevol conflicte, fer qualsevol esmena i fer-nos qualsevol proposta, i una d'aquestes persones s'encarrega de l'àmbit general de ciències mèdiques i de la salut. Llavors, vull fer un parèntesi aquí perquè, i vinculat a la convocatòria de grups de recerca, aquesta persona fa cosa d'un mes vàrem fer una primera valoració de la convocatòria de grups de recerca i en aquest sentit ell mateix va posar sobre la taula el cas de la recerca en infermeria i els grups de recerca en infermeria. De fet, en aquesta reunió hi havia el director general de recerca i el coordinador de mèdiques va comentar que s'hauria de veure, s'hauria d'estudiar de quina manera s'ha d'avaluar, si s'ha de fer alguna actuació en el cas concret d'infermeria, com se pot estar fent en algun àmbit d'humanitat, ciències socials, precisament perquè defensava molt la recerca en aquesta àrea, la recerca infermera, tot i que ella no és d'aquesta àrea específica, i creia que en algun moment aquests grups que s'havien presentat haguessin pogut sortir perjudicats per l'aplicació de certs criteris sense passar per un filtratge que tingui en compte alguna especificitat d'aquestes àrees. Ho poso sobre la taula, crec que és un tema que si s'ha de tractar és un bon moment per fer-ho i en tot cas ho podem reprendre després. Només per fer-vos 5 cèntims, actualment tenim un equip d'avaluadors i avaluadores de... Són dades del 2008, ara tindrem aviat les del 2009, però té aquestes coses el mes de desembre, que vas un any enrere. Hem anat incrementant des de l'any 2004, quan va començar la nostra activitat avaluadora, diguem, el pool d'avaluadors de l'agència, i d'aquest equip, ara mateix, n'hi ha molts més dels que consten aquí de fora de Catalunya, perquè en la convocatòria de grups de recerca hem incrementat molt els de fora de Catalunya, però tenim més o menys repartits i cada vegada més tenim més avaluadors de fora de Catalunya que participen en la revisió dels expedients. Criteris d'avaluació, és el que us comentava. Els criteris d'avaluació se defineixen a cada convocatòria i simplement és... els ha d'aplicar l'avaluador o avaluadora tenint en compte les especificitats i concrecions de cada àrea o àmbit. Clar, això té certs perills, ho reconeixem, i és per això que en alguns casos s'ha de matitzar una mica i si convé s'han de fer algunes propostes concretes que a nosaltres ens permetin passar passar-les i fins i tot obligar els avaluadors que les apliquin d'una manera o d'una altra. Us posaré uns exemples. Aviam, això queda molt petitó, però crec que es pot llegir encara. Aquests són els criteris d'avaluació, el primer quadre, per les beques postdoctorals Beatriu de Pinós. Si estem parlant de qüestions molt genèriques, com podria ser el plantejament mateix del projecte, d'altra banda el currículum de l'investigador o investigadora que es presenta, i d'altra banda, en aquest cas, perquè també és molt important, de l'entitat receptora, és a dir, on vas a fer el postdoc. No? Però anem, passo ràpid, deixo la d'ARCS, perquè m'interessa més que vegem la part dels grups de recerca. Aquests criteris són, si fa no fa, s'ha fet alguna petita modificació, però els mateixos que ja se varen aplicar l'any 2005. No perquè no es vulguin modificar, sinó perquè l'any 2005 ja varen suposar un trencament bastant important i diguem que varen marcar algunes línies als grups de cap a on s'havia de treballar. I enguany s'ha considerat, després de la seva revisió, que se volien seguir prioritzant aquestes línies. De fet, en alguns àmbits s'estava començant a tenir resultats importants de tot això, però bàsicament vegeu que són criteris tots qualitatius, fan referència sobretot a la producció científica, capacitat de formació del personal investigador, tema impacte de resultats de recerca. Un altre bloc són totes les accions de transferència de coneixement, evidentment també l'obtenció de finançament via convocatòries competitives, i després hi ha una sèrie, que són els dos últims criteris que serien complementaris, que fan referència a la composició, estructura del grup i divulgació científica. Això seria una miqueta el marc on s'avaluen els grups de recerca i els criteris que s'apliquen, insisteixo, a totes les àrees, de tots els àmbits, deixant, i aquí és on s'hauria de veure fins a on, des de la recerca i des de la gent que esteu treballant en recerca infermera es podria fer algun tipus de proposta o bé, evidentment, qualsevol tipus de comentari. Acabo i ho deixo tot pel debat. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, doctora Victòria Miquel, i tot seguit donem la paraula al doctor Ferran García Obregado.
Bon dia a tothom. En primer lloc també vull agrair als organitzadors de la taula la seva amabilitat en convidar-me aquí a compartir aquests moments, i també vull felicitar per la idea de obrir l'ampolla de la recerca en l'àmbit d'infermeria, no? Ja tocava. A mi m'han encarregat, com a membre del TEIC, de l'Hospital de Girona, que parli de l'ètica, aspectes ètics de la recerca. L'ètica és, bueno, em sembla que en parlem molt, sempre, no? Però quan un llegeix el diari, a vegades té la sensació que com a societat, doncs, en parlem molt però l'apliquem poc. He intentat fer una exposició, podria ser molt dur això d'estendre's molt amb l'ètica, no, aquestes hores abans de dinar, i he procurat fer una exposició que desenvolupi una mica tot el context de lo que és l'ètica en l'àmbit de la recerca, però que procuri ser assimilable per tot l'auditori. Tots tenim clars quin és l'objectiu de la recerca. És generar coneixement, i que aquest coneixement sigui generalitzable i això sigui per millorar la salut o bé augmentar el coneixement de la biologia humana. Això tots ho tenim present. Però en l'àmbit en què ens moguem nosaltres, això ho fem a través de subjectes. És a dir, expressat d'una manera una mica més material, els subjectes són els mitjans a través dels quals nosaltres generem coneixement. La qual cosa ja fa evident per tothom, doncs, que són imprescindibles uns requeriments ètics. I per què fan imprescindibles aquests requeriments ètics? Doncs per minimitzar els riscos que implica la recerca. L'ètica. Hem dit que en parlàvem molt, però a vegades hem d'anar al diccionari, després de llegir el diari, veure aviam què significa això, no? L'ètica ve definida en el diccionari o el seu vessant moral com un conjunt de principis i normes morals que regulen les activitats humanes. Aquí tenim, doncs, tot un grup de guies de normes, que n'hi ha bastantes. Convé fixar-se que la primera que hi ha és el Codi de Nuremberg. Això fa una mica més de 60 anys. I això es va fer en el Tribunal Militar de Nuremberg, que va jutjar els nazis, que, coneguts per tots vostès, amb l'objectiu de fer recerca i de generar coneixement, van fer barrabassades utilitzant éssers humans. No? I això fa menys de, una mica més de 60 anys. Després s'han anat desenvolupant tota una sèrie de guies de normes ètiques en la recerca. Avui dia, si vostès llegeixen qualsevol treball de recerca, veuran que en totes apareix la declaració de Helsinki sobre principis d'ètica, que s'ha anat renovant al llarg dels anys, l'última revisió és del finals del 2000, i també veuran, quan es tracta d'utilització de fàrmacs nous, dels guies de bona pràctica clínica. Això els veuran aparèixer a tots els treballs. La declaració de Helsinki, que apareix a tots els treballs de recerca, consta de 32 punts, amb 3 apartats: introducció, principis bàsics i principis aplicables quan la recerca es combina amb l'atenció, que seria la immensa majoria dels que estem aquí presents en aquest moment. Jo no passaré a explicar-los punt per punt els 32 punts perquè ens podem adormir tots plegats, inclús jo. I m'ha semblat poder més flexible fer una exposició sobre quins són els requeriments que necessita tot treball per assegurar que sigui ètic. Són necessaris 7 requeriments per estar assegurat quan llegim, tant quan llegim com quan dissenyem un treball, 7 requeriments per estar segurs de que aquest treball és ètic. Aquests 7 requeriments, la seva aplicació, tant a la lectura com al disseny d'un treball, ens assegura un entramat sistemàtic i coherent que determina que aquell treball és ètic. Aquests 7 requeriments s'han d'aplicar per ordre cronològic, tant des de la concepció del treball com a la formulació o la implementació. I aquests 7 requeriments són universals, però la seva aplicació és adaptable segons les condicions culturals, les condicions de salut o la situació econòmica allà on estem treballant. Quins són aquests 7 requeriments? El primer d'ells, valor. Tot treball de recerca ha d'aportar valor. Ja sigui un valor social, científic o clínic. Els resultats han de ser divulgats, tant si són positius com si són negatius. Quina és la justificació d'aquest requeriment? Doncs bàsicament ve justificat aquest requeriment per dos motius. Els recursos sempre són limitats, sempre, per molts que n'hi hagin. I segon, és evitar l'explotació dels subjectes. Segon requeriment, validesa científica del treball que es fa. I això com ho aconseguim? Ho aconseguim amb rigor metodològic. El mètode ha de ser vàlid i factible. L'objectiu científic ha de ser clar. El poder té que tenir poder estadístic i anàlisis han de ser plausibles. Té que ser possible de realitzar, ha de ser realitzable el treball. I aquest requeriment, la validesa científica, ve justificat pels dos mateixos motius que l'anterior. Recursos limitats i evitar l'explotació dels subjectes. Tercer requeriment, una selecció molt curosa i clara dels subjectes que entraran en l'estudi. Això ens obliga, quan fem un treball o quan llegim un treball, doncs a desenvolupar uns criteris d'inclusió, uns criteris d'exclusió, una estratègia de reclutament, i l'objectiu de tot això és minimitzar els riscos pels subjectes que participen i optimitzar els beneficis pels que participen en l'estudi. Quart requeriment. Que hi hagi una relació benefici-risc favorable quan es fa l'estudi. Els coneixements limitats indubtablement van lligats a una incertesa sobre els riscos i beneficis. I recordem que la recerca té com a objectiu generar coneixements, o sigui, són coneixements limitats. Tota recerca estarà justificada des del punt de vista ètic si compleix tres requisits, que són riscos potencials per l'individu minimitzats, beneficis potencials optimitzats i beneficis potencials per l'individu i la societat que siguin proporcionats o superin els riscos. Això dona cos als principis que estan en totes les guies de no maleficència i de beneficència. Cinquè requeriment, revisió independent. Els investigadors, com a tots éssers individuals, doncs tenen uns interessos que són legítims. A vegades tenen pressa, a vegades tenen un problema de finançament, a vegades busquen resultats ràpids que poden anul·lar el seu judici. I això, evidentment, pot generar un conflicte d'interessos. Si hi ha una revisió per un comitè independent, el que es aconsegueix és minimitzar el potencial conflictes d'interessos que hi pot haver entre l'investigador i la recerca i els interessos dels investigadors. A més, aquests comitès de revisió independent tenen una responsabilitat social que és doble. Per una banda, asseguren a la societat que els subjectes que participen en la recerca són tractats d'una manera ètica. I per altra banda, asseguren els subjectes que són reclutats en els estudis en què la relació benefici-risc és favorable. Sisè requeriment, consentiment informat. Què aconseguim amb el consentiment informat? Té un doble propòsit. Per una banda, el fet que hi hagi un consentiment informat ens assegura que són els individus que participen en la recerca que controlen si hi participen o no. Són ells que controlen. I en segon lloc, ens asseguren que els individus que participen en la recerca hi participen quan la recerca és consistent amb els seus valors, interessos i preferències. Aquest consentiment informat deu informar d'una manera detallada de el propòsit, els mètodes, els riscos, els beneficis, les alternatives i ha d'explicitar que el malalt entén el consentiment informat. Tot això, el consentiment informat ens assegura que el malalt que participa en un treball de recerca és fruit d'una decisió autònoma del propi malalt. I últim requeriment, respecte. Respecte pels subjectes que són reclutats i els potencials malalts que no, finalment no hi participen. Això, el respecte, implica cinc activitats, que són, en primer lloc, la confidencialitat. Malalt té dret a que totes les seves dades siguin confidencials i tractades de manera anònima. La segona activitat és el dret a rectificació. O sigui, els malalts tenen tot el dret a retirar-se sense donar cap mena d'explicació i sense veure perjudicats amb el seu tracte. Tercer dret és el dret a rebre nova informació si aquesta es produeix al llarg de l'estudi. La quarta activitat és monitorització curosa dels subjectes per minimitzar els riscos. I per últim, i a vegades això sempre no hi és, hi tindria que haver algun mecanisme de reconeixement de la contribució dels malalts que participen en la recerca biomèdica. Una manera de reconeixement seria informar-se els objectes del que s'ha après amb la seva participació. Amb aquests 7 requeriments, que jo crec que hem fet un repàs global i una manera amena a tot el que serien els aspectes ètics de la recerca. Si després tenen alguna pregunta, doncs els hi contestaré molt agradablement. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, doctor García Bragado. I tot seguit, ja per acabar, l'últim ponent d'aquesta mesa, el doctor Wilfred Ricard.
Bé, bon dia, no sé si ja bona tarda a aquestes hores. També volia afegir-me a l'agraïment als organitzadors, especialment a Jordi Doltrà, a la Carme Beltrán i a la Dolors Llobanyà, que molt amablement em van convidar a participar en aquesta taula. Jo us parlaré d'una cosa molt concreta, molt nostra, que és, us presentaré una miqueta l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que com ja sabeu és l'institut que té com a visió i com a missió afavorir, promocionar, donar suport a tota la recerca biomèdica del nostre entorn. Jo, dit d'aquesta manera, sona molt grandiloquent i la veritat és que s'està intentant, de vegades amb moltes dificultats, però com ja veureu, de lo que es va començar fa molt de temps, ja fa uns anys, a lo que hem arribat fins ara s'ha donat un salt quantitatiu i especialment qualitatiu molt important. Estem ara en una situació de canvi, que hem passat de ser fa uns anys una agència de recerca que estava limitada a l'Hospital Josep Trueta, hem passat després a la creació de l'Institut i últimament, una mica en la línia del que ens ha explicat el doctor Carles Miquel, ens estem convertint, no està del tot assolit de moment, però ens estem convertint en un centre de recerca de Catalunya, amb tot el bo i no tan bo que pot suposar aquestes històries. No? I això és el que us intentaré explicar d'una manera ràpida, aprofitant la memòria del 2008, que sortirà publicada, i finalment, també tot seguint una miqueta el que ens ha explicat la doctora Mariscal, una petita reflexió del per què fa recerca. No? Bé, si miréssim, que no entraré en detall, les línies de recerca que teníem en el que era l'Institut PUR, abans de ser un CERCA, veiem que hi havia unes grans línies, que eren quatre, fonamentalment quatre línies de recerca, en la qual hi havia diferents grups, grups que alguns són de l'hospital, altres grups són de primària, altres grups són de la universitat, tant des de la Universitat Escola d'Infermeria com podia ser de l'Escola Politècnica, i que recollien una miqueta tota la recerca que se feia en l'àmbit biomèdic. El qual no vol dir que nosaltres estiguéssim gestionant tota aquesta recerca, sinó que, diguéssim, el denominador comú era fer recerca biomèdica i d'alguna manera crear ponts, crear aliances, crear estratègies per arribar a objectius comuns. La producció científica, en paral·lel a aquest desenvolupament, com veieu aquí a la diapositiva, ha anat creixent d'una manera gairebé logarítmica. Hem passat de l'any 98, quan es va produir l'agència, estem parlant de l'època que això ho liderava el doctor Dávalos, que es feien 40 articles indexats, es feien molts més articles, però parlo ara d'articles reconeguts en publicacions indexades, amb una quantitat de factor d'impacte, com veieu a la diapositiva, 115, a l'actualitat, que estem fent una miqueta més de 100, però sobretot amb un impacte de francament important de 418 punts de factor d'impacte. No? El que és interessant és veure què ha passat amb el promig d'aquestes publicacions, i com veieu també hi ha hagut una línia ascendent fins al 2004, per sembla que aquí hi ha una fractura i que després torna a reconduir-se. Això no és més que a partir del 2005, quan ja som institut, aquí només ja avaluem el que gestionem nosaltres com a institut. Aquí ja no integrem coses que es fan en altres àmbits, com pot ser la Universitat de Girona, sinó aquells projectes que estan gestionats des del començament des de l'institut, que també hi ha projectes de la universitat o de la primària, però no estan tots els projectes que de relacionats amb biomedicina que s'estaven fent també des d'aquests àmbits. I com veieu, estem també en una línia ascendent i tenim ara un factor d'impacte promig que penso que és francament bo, no molt allunyat de lo que s'estan fent en altres instituts de, diguéssim, de molta més trajectòria, molta més tradició que la nostra. No? Si féssim ara els últims anys, seria una miqueta aquest esquema. Recentment, per la nostra sorpresa, es va publicar un estudi que està fet per la Universitat de Granada, en la qual recollia feien un anàlisi dels 2.000 centres millors del món en recerca, de tot tipus. I hi havia criteris de quantitat i criteris de qualitat. I en els criteris de quantitat dels 2.000, doncs ens vam descobrir que l'Hospital Josep Trueta, perquè en aquest estudi recull, és veritat, només el que s'ha fet dins de l'Hospital Josep Trueta, no el que és pròpiament institut, això és el període de temps entre el 2003 i el 2007, el número 1955 del món. Bueno, com a mínim estava a la llista, el qual ja es va semblar que estava bé. Però el que és més interessant és que des del punt de vista qualitatiu, per la nostra sorpresa, agradable sorpresa, estàvem el primer hospital de l'Estat espanyol i com a centre de recerca de qualsevol tipus el segon de l'Estat espanyol. Això realment va ser una sorpresa, amb uns criteris de qualitat determinats, evidentment, si haguessin agafat uns als altres probablement seria diferent. Quins criteris havien valorat la importància mitjana de la revista i la relació d'impacte promig en relació al mundial. I aquí veieu a la diapositiva, a més. Aviam, això és una anècdota, perquè evidentment aquí estan valorats, no arriba a 500 articles indexats per part de l'institut, quan hi ha instituts que tenen més de 100.000 en aquest període de temps. Per tant, en fi, la distància continua sent sideral, cosmològica. No? Bé, com deia, ara estem fent una situació de canvi que és molt important, perquè pensem que en aquests moments, si som capaços de gestionar això i aprofitar-lo d'una manera adequada, tenim una oportunitat única a Girona en aquests moments, perquè s'està construint un institut dins dels centres de recerca de Catalunya, com s'ha explicat el doctor Carles Miquel, i que això dona pas a que, a l'estar reconeguts com a tal, tindrem un suport explícit dintre dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I això ens donarà segur un potencial que en aquests moments no tenim. Evidentment, això significa una sèrie de canvis que també els hem de gestionar bé, perquè d'entrada un té un sentiment de pèrdua, perquè deixa una mica de controlar-lo, perquè ara fins tot l'hem controlat des d'aquí, i això, evidentment, i sobretot estem parlant de diners públics, no pot ser d'una altra manera que això estigui controlat d'una manera molt rígida, molt estructurada, des de Barcelona, des dels centres de decisió de les diferents departaments. Això significarà un canvi de patronat, això significa un canvi en el comitè directiu i això significarà un canvi en les estratègies. Els centres de recerca de Catalunya, com deia, tenen un pressupost que nosaltres, malgrat encara no ho som, no estem reconeguts com a tal, ja estem funcionant com a tal i això s'ha d'agrair en aquest aspecte perquè ja des de l'any 98, des del 2008 ja estem rebent uns ajuts que semblen pocs però són importants i que aquest any l'hem tornat a rebre, augmentat i que probablement el que està consensuat amb els departaments de salut i amb el DIUE és que cada vegada serà progressiu, evidentment fins a un límit i dins d'una línia estratègica determinada. I aquí ve la segona part, que hem de definir unes estratègies molt clares per poder després ser avaluats i veure si realment estem assolint els objectius que s'han pactat prèviament. No? Això vol dir definir unes línies estratègiques, això vol dir definir la qualitat de grup, la qualitat del projecte, això vol dir ser avaluats externament, això vol dir definir uns grups. I aquí això és molt important perquè moltes vegades parlant amb la Carme, parlant amb la Dolors, sempre una miqueta des de la curiositat de voler entrar en aquest àmbit, Diu, bueno, i això com ho farem? Què vol dir ser un de l'IDB? Què vol dir no ser de l'IDB? I aquí us parlaré, us adelantaré coses que estan en el pla estratègic que ja està escrit però que de moment no està aprovat, però són una mica les línies per les quals ens mourem, probablement a matisos que no seran exactes, però bàsicament serà això. Tindrem tres grups fonamentalment. Grup adscrit o propi, que ara s'ha de definir exactament si serà un nom o l'altre. Això què vol dir? Això vol dir que serà grups cerca. O sigui, ja no serà un grup del departament de la del departament d'infermeria o del departament de medicina, ni tan sols de l'Hospital Josep Trueta, sinó que seran grups propis de cerca, reguts com a tal i subvencionats com a tal. I per tant tindran un suport directe. Evidentment, per assolir aquest nivell es requeriran uns nivells de qualitat i de quantitat òptims. I aquí podrà assolir-lo tots aquells grups que tinguin aquests nivells, però que a més la seva línia de recerca coincideixi amb les línies estratègiques marcades prèviament. És a dir, no es pot anar per lliure per assolir aquest nivell. És a dir, jo em vull dedicar a la malaltia del SIDA, de la SIDA, i probablement hi haurà un altre institut que és molt més, agafarem un altre exemple potser més clar, trasplantaments de utilització de cèl·lules mare per a fer tractament de la diabetes mellitus. Evidentment que ho podríem muntar aquí, però això no tindria massa sentit, i sobretot amb diners públics que ja estan subvencionant això en altres instituts. Sí, que s'evitarà això, i probablement cada institut tindrà unes línies de cerca pròpies, que no han d'entrar en una competència clara amb altres instituts. Estem parlant de diners públics. D'acord? O sigui que s'haurà de ser excel·lent com a grup, s'haurà de ser estratègic dins de cada institut. Després hi haurà el nivell de grup de nivell associat, que sigui qui serà grup associat. Aquí tenim dos nivells diferenciats. Un seria aquells grups que siguin propis de l'hospital, que siguin propis de l'hospital, però que no assoleixi el nivell de qualitat exigit. També tindrà una ajuda per part de l'institut, no tan clara, serà més puntual, serà més estratègica, no serà estructural, per dir-ho d'alguna manera, però entenem que d'aquesta manera tots els grups de l'àmbit més propi, que és l'hospital i l'atenció primària, doncs tindran un suport directe per fer la seva recerca. Però hi haurà també uns altres, que serien aquells grups que pertanyen a altres departaments, ja estic pensant més en la universitat, i que volen continuar estant en el seu departament, però poden tenir alguna línia de recerca, alguna estratègia molt que estigui clarament marcada dins del que són les estratègies de l'institut, i per tant també tindrien accés a partir d'aquesta via i serien grups associats. I després parlaríem dels grups singulars, que serien aquells grups del propi entorn, que seria sobretot hospital. Quan parlo hospital, evidentment estic parlant tota la part mèdica, la part d'infermeria també, i primària, també en part d'infermeria i part de la part mèdica, però que no fan una recerca estratègica definida per el propi institut. O sigui, no podem deixar de banda grups o investigadors que són emergents, que estan començant una línia, i que poder, en el futur ells seran sí estratègics, però en aquests moments no ho són. Evidentment haurem de definir quin suport se'ls dona a aquest grup, a aquests grups. En grans línies seria aquesta el resum, el grup propi, el grau de finançament, assegurar l'èxit del projecte, manteniment als pressupostos i una avaluació externa. És a dir, no un grup que sigui propi i adscrit ho serà tota la vida, sinó tindrà unes avaluacions i poden caure d'aquesta definició. El grup associat seria finançament estratègic, manteniment dels pressupostos i avaluació externa quinquenal també, i el grup singular seria finançament puntual amb un pressupost extraordinari. D'acord? Aquesta diapositiva, us demano disculpes perquè no es veu bé, però seria aquí una miqueta l'estructura que s'està muntant ara, com serien les línies estratègiques i quins són els grups en aquests moments en els diferents nivells. Evidentment, tot això s'ha d'entendre com un esborrany, però Quines seran les nostres línies estratègiques? Doncs el que hem fet és en què som bons, en què som òptims, en quines línies actualment estem en un símil futbolístic que estan a la Champions. Doncs malaltia cardiovascular, les malalties neurològiques, tot el que sigui neurociències, malalties metabòliques i les malalties oncohematològiques. En aquests moments, si fem una anàlisi de lo que estem fent bé i d'una qualitat excel·lent, són aquestes línies. I per tant definirem aquestes línies com a línies verticals, que després també tindrem unes línies, diguéssim, horitzontals, que seria tota la recerca clínica, el que aquí diu Unitat Centralitzada d'Investigació Clínica i Assajos Clínics, que és a dir, tot allò que es fa de recerca clínica i que doni, evidentment, prioritàriament suport a aquestes línies verticals, i després un altre punt, que és el que es diu aquí, posa sistemes moleculars, que és una cosa que s'està negociant i s'està acabant de plantejar en aquests moments. Ja per anar acabant, per què fer ciència en infermeria? Home, la resposta és tan senzilla com el que posa aquí a la diapositiva. La infermeria és una ciència. I per tant, si és una ciència, intrínsecament s'ha de fer recerca. La infermeria és una ciència que posseix, de totes maneres, un conjunt propi de coneixements basats en teories científiques i té com a grans objectius la salut i el benestar del malalt. Això no s'ha explicat la doctora Mariscal a primera hora del matí i no tinc que afegir res, ha fet perfecta la seva presentació. Però també s'ha parlat, la Carme Beltrán, en la seva introducció, que va més enllà de l'aspecte clínic a infermeria. Hi ha tot l'aspecte de l'ésser humà global, ens ho ha dit ella, clínica, psicologia, social, l'entorn, la integració en l'entorn. Això és bàsic. I això són camps que són propis d'infermeria i que s'han d'integrar quan es fem recerca. Però jo entenc la recerca sempre d'una manera, més que per àmbits mèdic, infermeria i més, jo quan més gaudeixo, més disfruto de la ciència, és quan a una taula tinc infermers, metges, epidemiòlegs, fins i tot enginyers i demés, quan és multidisciplinar. Jo entenc la ciència avui en dia com un àmbit absolutament multidisciplinar. És veritat que ha de ser en paritat, en igualtat, en totes les àrees de coneixement en igualtat. Bé, i en infermeria, amb coses concretes ja s'han parlat, jo no afegiré més perquè probablement em quedaran moltes més coses fora de les que ja s'han comentat prèviament, però bé, recordeu que infermeria, la pràctica d'infermeria ha d'estar basada en la recerca. Que la recerca d'infermeria és absolutament crítica per una atenció de salut de qualitat i eficient en despeses. Ha de generar coneixements, s'ha d'avaluar, ha d'aportar proves, etc, etc, etc. Com integrem tot això en el que acabo d'explicar de l'Institut? Doncs, tan senzill com el que acabo de dir, és que no es tracta de que els metges facin una o els biòlegs, o els enginyers i demés, és que hem de mirar el pla estratègic i veure si volem fer una recerca dins d'aquests àmbits que hem parlat, cardiovascular, metabolisme, oncohematologia, neurociències, com a escola d'infermeria. Tots els grups que sorgeixen d'aquí, de l'escola d'infermeria, poden tenir un paper com a grup associat segur, això està previst d'aquesta manera. Evidentment, poden tenir altres línies de recerca que no tinguin res a veure i, per tant, podria quedar com a grup singular. I com a grup adscrit, evidentment, es requerirà els mateixos filtres que qualsevol altre grup. O sigui, s'aplicarà exactament igual. Aquí, el que sí que podem és aportar aquest dibuixet que he presentat abans en aquest context. I d'aquesta manera, diguéssim, que els grups d'infermeria liderats per la pròpia infermeria tenen cabuda com qualsevol altra. I ja per últim, de totes maneres, no tothom ha de fer ciència ni tothom estarà capacitat per fer ciència, perquè ciència és una qüestió d'actitud. Una actitud que podríem definir com la sorpresa davant del món, la recerca de causa a lo encara inexplicat, i també s'ha fet menció en la presentació de la doctora Mariscal, la seva primera diapositiva, una ment que tan sol acceptarà causes racionals i falsables, entenguent per falsable que pot posar-se a prova i ser desmentit pels fets o per un experiment advers. És a dir, hem de posar des d'un punt de vista racional en dubte tot, en un sentit constructiu. Això és general per qualsevol recerca científica, i en infermeria, doncs jo diria exactament el mateix. No canviaria ni un punt ni una coma. Moltes gràcies.
Moltes gràcies també, doctor Wilfred Ricart, per la seva intervenció. I, si em permeten, abans de començar a donar les paraules a les persones que tinguin interès en intervenir, dos aspectes des d'aquest moderador de la taula, dirigits a tots els ponents. Primerament, evidentment, la claretat dels seus missatges, i després també aquesta voluntat d'anar-se ajustant al temps per tal de precisament facilitar-vos a tots vosaltres les intervencions que en aquest moment ja estem esperant. Gràcies.
Bé, bon dia. Se sent? Jo penso que hi haurien moltes coses a dir, i també el temps és curt i només en diré una. Des del feminisme, jo de vegades he entès aquest nostre món de la infermeria, repeteixo, des del feminisme, perquè també he entès la lluita dels negres a través del feminisme. I aleshores m'agradaria dir una frase que ens serveix a qui som feministes, però també hem intentat anar una mica endavant, que diu que tractar igual els diferents és discriminació. Aleshores, amb un parell de ponències, i ara també al final, quan heu dit els mateixos filtres per a les infermeres, jo penso que les infermeres, i amb això estaria en acord, no sé si en acord o en desacord, però ho posaria sobre la taula per la reflexió, amb allò que hem dit, que ja han fet masses camins diferents, i hem hagut de fer moltes coses, les infermeres, per estar aquí i per intentar lluitar pels doctorats, però aleshores repeteixo que estic pensant i estic parlant alhora, vull dir que no sé per on aniria, però potser no ens mereixeríem de que no haguessin de tenir trams i no sé quantes coses perquè es consolidés un grup, o per obtenir un grup consolidat, o realment hem de fer igual quan tothom, quan resulta que en la cursa del doctorat portem 3 anys o 2, no estem al mateix lloc. Per tant, repeteixo que tractar igual els diferents és discriminatori. I espero que m'hagi explicat, no sé. Gràcies.
Bé, gràcies per la seva intervenció. Penso que és un punt molt interessant i que probablement haurem de reflexionar més profundament amb això. Però quan es referia fonamentalment al tema de que tothom ha de passar pels mateixos filtres, ja ho he dit abans, no estava pensant ni en metges ni infermeres, estàvem parlant d'un grup de recerca, un grup de recerca multidisciplinar, en el qual jo entenc la recerca com a grup de recerca multidisciplinar. Els filtres s'estableixen per grups, no per persones. Grups que han de demostrar una viabilitat en el que estan dient i que han de demostrar uns coneixements. Això és competitiu per tothom, i hem de pensar que són també diners públics i, per tant, hem de ser responsables de com es reparteixen aquests diners públics, no? Però sí que requereix una reflexió, el que estàs dient, però considero, insisteixo, que quan ho plantejava d'aquesta manera no estava pensant en un filtre perquè és infermeria o perquè és mèdic i demés, no, sinó com a grup de recerca. Però bueno, accepto el comentari, ho trobo interessant i t'ho agraeixo.
Des del departament i des del programa que coordino de recerca, aquest és un tema que també l'hem reflexionat recentment al posar en marxa el grup de recerca en infermeria. Igual que es va fer a Catalunya d'ajudar uns centres perquè poguessin ser més competitius, aquesta és una de les polítiques que, evidentment, com un impuls positiu més que com un element d'altra mena, doncs pensem que s'ha de pensar en la recerca d'infermeria en concret, i això estem disposats a jugar-hi.
Tenim una paraula?
Sí, gràcies.
En primer lugar, quiero felicitar a los distintos miembros de la mesa. Creo que han tenido unas visiones distintas, polivalentes y además con una visión muy integradora. Yo, la doctora Victoria Miguel, creo que ha hecho una exposición muy clara y precisa de su tema. El doctor García creo que ha hecho un planteamiento de la ética breve, conciso, preciso, al igual que el doctor Bifredo y el Ricard y el Carmen Miquel. Sin embargo, mi pregunta va más allá. Creo que han expresado una visión muy integradora. El profesor Bifredo Ricard ha expresado muy bien lo de los grupos multidisciplinar o quizás más allá transdisciplinar para un objetivo común y preciso. Pero yo me voy a referir a una cuestión que va quizá un poco más allá de todo esto y que no es sorprendente al día de hoy, no es sorprendente, porque hay que entender que la enfermería es una ciencia emergente, ha venido absorbiendo conocimiento de otras ciencias hasta el día de hoy para construir conocimiento propio, evidentemente. Sin embargo, tanto en el discurso de la doctora Victoria Miquel como el del doctor Carles Miquel y el de el profesor Bifredo Ricard, se habla en las denominaciones de investigación biomédica, y en el discurso de la doctora Victoria, investigación biomédica o médica y ciencias de la salud. Entonces, yo ahí encuentro una incongruencia semántica en relación con el contenido de las distintas intervenciones. Y me pregunto que si la línea de opinión podría ir en torno a discutir en un futuro no muy lejano de si la investigación realmente es en ciencias de la salud y con distintas líneas compartidas o individuales en un futuro lejano.
Bueno, empiezo yo porque es el título del instituto pone Instituto Biomédico, ¿no? Tiene razón. Y aquí yo diría que esto es, siguiendo terminología evolucionista, es un efecto QWERTY. ¿Qué quiere decir un efecto QWERTY? Para los que no tengan estas aficiones evolucionistas, si cogéis una máquina de escribir antigua, de tecleado mecánico, veréis que las primeras letras es QWERTY, QWERTY. Y esto se hizo así, no es porque la máquina de escribir era la forma más rápida de escribir sin que se chocaran las teclas. ¿De acuerdo? Esto ha pasado a la historia, hoy tenemos ordenadores, todo es electrónico. Conservamos, sin embargo, la misma distribución cuando no sería la manera, forma más rápida de escribir. Y sin embargo, sigue existiendo el mismo teclado. ¿Por qué? Es la evolución y... Es el gen que se adquirió, el gen que se seleccionó y ya hemos quedado ahí. Y yo creo que pasa, podríamos aplicar este ejemplo a los nombres que tenemos. Hemos heredado un nombre de una tradición que evidentemente llegará un tiempo que habrá de cambiar. Un poco para la tranquilidad de todos, en el campus que se está organizando, que es uno de los grandes objetivos, los grandes retos que decíamos, grandes oportunidades que vamos a tener en Girona en los próximos años, es que en el entorno del Hospital Josep Trueta se va a crear la Facultad de Medicina. Algunos creemos y estamos convencidos que sería buenísimo que también estuviera la Facultad de Enfermería allí, y parece que los tiros van por aquí, no estoy muy seguro, pero parece que los tiros van por aquí, y también estará el Instituto de Investigación en ese entorno, a 500 metros del hospital. Y a esto le estamos llamando, ya tiene el nombre de Campo de Ciencias de la Salud. Ya no estás hablando ni campus de medicina, ni de biomedicina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poquito a poco, creo que vamos avanzando.
Sí, simplemente aclarar que el programa que coordino se llama Programa de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud. Muchas veces hablamos de investigación biomédica por simplificar y por acortar. Evidentemente es en biomédica y en ciencias de la salud. Y somos conscientes de que a veces, por no decir la frase completa, pues somos un poco inexactos. Es verdad.
Bé, jo amb el tema dels conceptes no m'hi posaré, eh? Em sembla perfecte una terminologia o una altra. Nosaltres utilitzem aquest també una mica per tradició perquè és molt global. Jo el que no me'n puc estar és de fer un comentari a tota la qüestió dels grups de recerca. El doctor Ricard ha fet constant referència als grups de recerca multidisciplinaris i realment això, des de la pròpia convocatòria de grups de la Generalitat, dels SGR, és una prioritat, que també els grups siguin multidisciplinaris. Ara bé, no és el mateix, entenc, i aquí m'haureu de corregir per la part que us toca i per la part que us deia abans també del meu aprenentatge. Un grup de recerca sobre la SIDA multidisciplinari que un grup de recerca en infermeria multidisciplinari. És a dir, quan jo presentava aquí els resultats dels grups de recerca d'infermeria que s'han presentat a la convocatòria de grups, clar, no he fet l'anàlisi, però segurament serà així, o esperem que sigui així, dels grups de recerca de tot l'àmbit de ciències mèdiques que s'han presentat i si dins aquests grups hi ha professionals o investigadors i investigadores d'infermeria. El que jo plantejava també, que crec que és també una part del que estic intentant recollir, és pel que fa als grups de recerca que tenen com a eix temàtic infermeria, entenc que també han de ser grups com la resta, que han de caminar cap a la interdisciplinarietat, i en aquest sentit, insisteixo, també hi ha una teoria feminista que parla de la igualtat de diferències, no? Llavors, clar, nosaltres que anem una mica allò en diferents sessions de recerca de diferents àmbits, també hi ha algunes àrees d'humanitats o d'alguns altres camps de la ciència, trobes algunes especificitats que te podrien fer, si volguéssim, podríem fer desaparèixer el mínim comú denominador, no? Jo crec que els mínims comuns són importants, sobretot perquè hem de marcar cap a on volem que vagi la ciència, sigui de l'àmbit que sigui i de l'àrea que sigui, digue-li tema d'internacionalització, multidisciplinarietat, ho podríem definir i això no és tancat. Altra cosa és que s'hagi de tenir en compte, d'alguna manera, i la meva pregunta és, intentem veure de quina manera, intentem començar a treballar per trobar aquesta manera algunes especificitats d'algunes àrees, en aquest cas de l'infermeria, no? Que és la que ens toca avui. Només això.
Per ajustament de temps, una última paraula, Gerard Jurado, sisplau. Ah, perdó, hi havia una altra aquí, no l'havíem controlada. En tot cas, passem, ja que tenim el micro aquí davant.
Està obert?
Sí? Sí, sí, ja va.
Hola. Estic totalment d'acord amb la qüestió de terminologia. Crec que es fa servir la mateixa terminologia quan classifiquem, no?, els àmbits de ciències mèdiques i ciències de la salut, també en l'acreditació de l'ACU, per utilitzar. Aleshores crec que s'ha d'ajustar i m'agradaria que també tinguessin, doncs, aquesta disposició, no?, que teniu vosaltres a l'hora, doncs, d'avaluar per ajuts en aquest sentit, però això és un altre tema. La meva pregunta és, en tots aquests avaluadors que teniu per als ajuts a la recerca, en l'àmbit de ciències de la salut, posem, hi ha avaluadors que són infermers, infermeres? Aquesta és la meva pregunta. O sigui, o doctors, doctores, infermers, infermeres, però que siguin de l'àmbit de la infermeria.
Sí, nosaltres, molt ràpidament, cada avaluador, avaluadora que treballa per nosaltres, independentment de la titulació que tingui, li demanem en quines àrees és especialista i quines àrees pot avaluar. Llavors, tenim avaluadors i avaluadores de l'àrea d'infermeria. Això sí. Si són infermers i infermeres, no ho sé. Entenc que alguns sí, evidentment, si no la majoria, però són la gent que assignem els expedients de l'àrea d'infermeria, que han posat com a àrea d'infermeria. I si no, també podem jugar en les paraules clau, però de moment, per l'última convocatòria de grups de recerca, per exemple, no va ser un àrea on varen tenir dificultat per tenir avaluadors o avaluadores de... Bé, també eren pocs grups, tot s'ha de dir que eren pocs grups, però sí que teníem gent que com a especialitat científica treballava dins del camp de l'infermeria.
Geroni, sisplau.
Hola, en primer lloc, agrair l'exposició de tots els ponents. Especialment m'ha agradat molt el doctor García Vagado. En poques vegades, en tan poc temps, es pot definir també el que és el tema de bioètica. Tinc d'agrair al Departament de Salut que va estar pioner a tot l'estat espanyol en que en el programa I3 d'intensificació de l'activitat investigadora hi van incloure infermers. I actualment no n'hi ha un, sinó diversos. La senyora Victòria li agradaria preguntar a veure com es pot aconseguir l'acreditació en recerca sense l'àmbit acadèmic. Perquè infermeria ha hagut de fer moltes coses sense tenir acreditació de doctorat ni coses. I el doctor Vifredo Ricard li volia dir que sí que hi ha un punt que jo trauria en ocasions del que vostè ha dit. Vostè ha dit que no trauria ni un punt ni una coma del que ha exposat, sobretot en quant a que sigui un projecte verificable i falsable, en plan poperià. Però hi ha un cas en què sí s'ha de treure el que sigui falsable, que és la investigació qualitativa. En aquest cas no serveix la visió popperiana. Moltes gràcies.
Sí, jo seré molt breu perquè és que no ho sé. Sincerament, aviam... Bueno, primer perquè jo no estic a l'ACU, estic a la GAUR i l'acreditació és competència bastant exclusiva de l'ACU i en aquest sentit no ho sé. Ara bé, jo insisteixo, abans ho parlava amb gent d'aquí quan estàvem fent el cafè. Crec que és un bon moment per plantejar-vos si s'ha de fer algun tipus d'actuació, de plantejament, de reflexió sobre tot el que hem estat comentant avui. Segurament se continuarà parlant a la tarda, perquè el tema de l'acreditació de la recerca, evidentment, és un tema... Vaja, és un gran drama en aquest sentit i em sap greu dir-ho així, però crec que sou més conscients vosaltres que no pas jo. I és una qüestió que en algun moment s'haurà de plantejar i avui que sou aquí gent de diferents universitats, doncs potser surt alguna cosa al final de la jornada, com a mínim per posar-ho sobre la taula. I és important estar acreditats, tot és una roda, no?
Gràcies, Geroni. No, ja assumeixo. Jo estava parlant d'actituds mentals, no estava parlant d'altre tipus d'història.
Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, evidentment, a tots els ponents d'aquesta primera taula rodona. Moltíssimes gràcies als assistents i sobretot per la seva col·laboració i intervenció que hem aconseguit. I donem doncs, per acabada aquesta sessió del matí, sisplau, tot recordant que a les 3 de la tarda iniciaríem doncs, la taula rodona número 2 i per tant doncs, preguem allò que a vegades no tenim, una mica de puntualitat. Moltes gràcies.